Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Ladies and gentlemen, benvinguts en aquest avió. Aquest és el darrer vol a Formentera. Sabeu quantes petites illes i illots hi ha a les Balears? Pablo Morganti, tu ho saps? 149. I totes estan a sales de les petites illes i illots de les Balears. Tien Escarrer. Parlarem amb el seu impulsor, el biòleg Joan Mayol. Tenim un programa avui ben variat. Després anirem al Teatre Principal de Palma per parlar amb el director Mario Gas, que porta en aquest teatre una adaptació teatral de la novel·la Pedro Páramo, amb Vicky Peña i Pablo Derqui com a intèrprets. I tancarem el programa cantant, o millor dit, glosant, amb l'ajuda del nostre company de Formentera, Bernat Masferrer, i de la glosadora Paquita Joan Tur, que m'ho té preparada, a més, una sorpresa.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Bona nit, Àlex Berlanga, com estàs?
Bona nit, Vicent Tur.
Escolta, m'han enviat una cosa de Palma, i no, a veure si tu me la saps explicar, perquè jo no entenc res.
El pròxim 4 de gener, el darrer vol a Formentera patirà una terrible mutació. Es traslladarà a les 6 del matí i es transformarà en... el primer vol a Formentera! El nou programa despertador d'IB3 Ràdio. Si no t'hi veus amb cap, pot seguir dormint. Primer vol a Formentera. A partir del 4 de gener a les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona.
Segur que tu ho sabies i no m'ho havies dit.
Bé, era Pablo, era un secret això.
Home, perquè no...
Un secret, perquè...
Home,
no sé.
Ara aixecar-se a les 6 del matí. Per on s'ha vist això? Si encara no estan els carrers posats.
Ja, eh?
Molt bé, ja ho veurem. Ja ho veurem si és 4 de gener feim aquest programa o no, o que feim exactament. De moment anem a veure, tornem en el present i anem a veure què diuen a Twitter.
Apaguin els dispositius.
Doncs mira, de vegades no entenc Twitter. Mira, hem vist que aquest dimecres ha set tendència a Felices Fiestas, i mira, bé, no? Fins aquí, bé. Però és que també sí. Ha set tendència a Nochebuena, quan la nit de Nadal és aquest dijous, no dimecres. Està clar que el confinament va afectar a molts i ens ha afectat
els caps. Sí, tant que sí.
Bé, també més cosetes. Pressupostos Madrid 2021 també ha estat trending topic a la xarxa. Ja s'han presentat aquests pressupostos de l'Ajuntament de Madrid, on han anunciat que reactivaran l'economia de la capital i compromesos també amb la despesa social.
Això diuen tots.
Tothom està, està contentíssim, no? Excepte el PSOE i Más Madrid, que van votar en contra. Però la tendència que destaquem avui, i una miqueta relacionat amb això, és Ortega Smith. I és que quan ho dius per primera vegada pot tenir gràcia, però quan ho repeteixes molt ja cansa una miqueta. Ortega Smith ha tornat a dir Milhouse a Errejón. I mira per on, a Twitter s'han fet també tendència Nelson, el personatge també de la sèrie del Simpson, dient que Ortega Smith és com ell, un assetjador. I després han sortit els seguidors de Vox, ofesos, perquè els han comparat també amb Nelson. Han dit que no entenc Twitter, Vicent, no sé.
Bé, si no t'ho fans a Twitter, no ets ningú. Obrim un espai per s'informació de les Illes Balears. Mor una lota de 25 anys, aparentment sense antecedents previs per Covid-19. Sa mort s'ha produït en un hospital públic de les Balears i sa consellera de Salut, Patricia Gómez, ho ha volgut divulgar perquè serveixi d'advertència, sobretot en els més joves.
Ningú està exempt del virus, ha explicat aquest dimecres la consellera de Salut. Mallorca està en extrema gravetat. Ja celebrarem Nadal l'any que ve, ha afegit.
Per cert que les Balears batut el seu rècord de contagis en un dia, 604 nous positius.
És la xifra que s'ha notificat aquest dimecres. En les darreres 24 hores s'han realitzat a la comunitat autònoma 6.644 proves, amb una taxa de positivitat també molt alta, més del 9%.
Els contagis segueixen disparats, sobretot a Mallorca, que és amb molta diferència l'illa més afectada per la Covid-19 ara mateix. De 604 nous casos detectats, que comentàvem fa un instant, 570 corresponen a l'illa de Mallorca. I un assumpte molt diferent, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de treballadors de manteniment de la presó de Palma que es veu que ficaven droga a la presó, segons ha publicat Última Hora.
Hi ha dos detinguts i la Guàrdia Civil ha intervingut pastilles i anabolitzants. La investigació es va iniciar per encàrrec del director del centre que va detectar comportaments estranys. Els treballadors pertanyen a una empresa privada de manteniment i cap funcionari està implicat en el cas.
Caution, wake turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Anem a passar efectivament per una àrea de turbulències i ho farem parlant de sous, no gastant-ne ni tenint-ne, sinó parlant-ne només. En concret, parlem de 4.220 milions d'euros que, si els poses tots junts dalt de la taula, la veritat és que deuen fer bastant de bon aspecte.
Aquesta és la quantitat que, teòricament, el Consell de Ministres ha aprovat dins d'un pla de rescat de l'hostaleria, el comerç i el turisme, els sectors més tocats per la crisi econòmica. En realitat, no són sous que posi directament el govern, sinó que prenen la forma d'una bateria de mesures fiscals i laborals.
És a dir, aquests 4.220 milions d'euros són l'impacte que es calcula que tindran aquestes mesures. No són sous que arribin comptats i en bitlletets, sinó una estimació del valor de les mesures com rebaixes fiscals, exoneracions dels pagaments a la Seguretat Social o aplaçaments d'aquests pagaments.
Els primers en reaccionar a l'anomenat pla de rescat ha estat la Federació Nacional d'Empresaris de l'Oci i l'Espectacle Espanya de Noche, que ha considerat aquest pla com una presa de pèl. Aquesta associació creu que el govern espanyol s'ha limitat a acumular i manipular xifres sense cap inversió pública directa de l'hisenda pública en el sector.
Sí, i molta de gent es pregunta en què es gastarà en realitat Espanya els 140.000 milions d'euros que li toquen dels fons de recuperació de la Unió Europea. Una part d'ells que, a més, no haurà de tornar mai. La situació de molts empresaris de hostaleria, es comerç i es turisme, ja sabem que simplement és desesperada. Una mica de màrqueting del govern espanyol i un parell de bonificacions no els serviran de massa cosa.
Àrea de turbulències. Vol a Formentera et desitja unes bones festes i un feliç any nou.
Obrim un espai per la cultura aquí en el darrer Vol a Formentera. Ho feim parlant de cine. El Ministeri de l'Interior ha reconegut el Cine Ciutat de Palma com a associació d'utilitat pública.
En el cas del Cine Ciutat, ha dit el seu president, Javier Pachón, que s'ha reconegut la seva feina en els programes educatius, la sostenibilitat energètica de les instal·lacions, així com les activitats de caire social, com ara el programa La Butaca Solidària.
Thank you. I torna a sobressar de roca aquest dissabte a Sant Josep de Sa Talaia, aquí a Eivissa, encara que aquesta vegada serà un poc descafeinat i, a més, es dirà sense sobressar de roc.
El grup Rel seran els protagonistes de la vetllada musical. L'organització Casa Major a segle XXI ha suprimit la tradicional torrada de sobressada per prevenir contactes i possibles contagis.
Amb sa sobressada.
L'aforament és limitat i el concert començarà a les 12:30 del migdia. Sentiment. Però que no hi ha arguments per matar la gent.
Sex per al rancor. Let's talk about sex, baby. No m'ho puc creure. Let's talk about things that make me. Let's talk about sex. Vale, parlem de sexe, no?
Sí.
Vinga, va.
Ja ho diu la cançó.
Sí, perquè practicar-lo.
Bé, un agent de policia ha estat suspès de sou i de feina fins que es resolgui la recerca que es va obrir després que l'emissora del seu cotxe patrulla se sentissin gemecs i pràctiques sexuals mentre estava de servei i dins dels estudis Universal de Los Angeles.
Bé, però això, els estudis no hi tenen res a veure.
No, està, on
o
estava
depèn
fent.
Depèn de quina pel·lícula filmaven.
Bé,
no.
Doncs...
És el lloc.
És el lloc, sí. Mira, en un enregistrament pot sentir-se com una dona, això, gemega en repetides ocasions, i que podien sentir tots els companys de la comissaria del xèrif perquè estava obert el micròfon. A més, del son sexual se senta a l'operadora tractant d'advertir al seu company. Unitat, micro obert, unitat, micro obert, però ningú respon als sons que succeeixen sense més. Mira, l'escoltem. Open mic. Els fets van ocórrer quan el cotxe patrulla estava aparcat dins dels Universal Studios a Los Angeles, com deien, concretament enfront del set del Motel Bates de la pel·lícula Psicosis. El departament del xèrif va assegurar que l'oficial va ser immediatament rellevat del seu deure i es va obrir una recerca administrativa. Els poders de l'oficial han estat suspesos i es prendran les mesures administratives corresponents en funció del resultat d'aquesta recerca, perquè
Quins poders de l'oficial han estat suspesos?
Perquè és el xèrif. És que bé, als Estats Units és diferent, no ets policia, ets xèrif.
Ja.
No? I clar, el xèrif és del Far West, saps?
Li han suspès els poders.
Ah, poders de xèrif, que és poder portar a una noia al seu cotxe i mantenir relacions sexuals amb ella.
Ho deixam aquí, de moment. Anem a publicitat, això és darrer, o a la Formentera. Esteu Satisfyer radiofònic. Ladies, all the ladies, help me out, go on, all the ladies, let's talk about sex, all right, yo Pep, I don't think they're gonna play this on the radio, why not, everybody have sex, I mean, everybody should be making love, come on, how many guys you know make let's love, let's talk about sex, baby, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things that may be, let's talk about sex, let's talk about sex.
Tres Ràdio desitja bon Nadal.
Ous Sens és tot allò que menges. Si t'interessa i en vols saber més coses, escolta-ho a IB3 Ràdio cada dijous a les 6 del capvespre.
Farem camí entre el camp i la mar i passejarem entre arbres, plantes, horts i ones per acostar-nos a la feina que fan tots aquells que ens omplen el rebost i cuiden el paisatge.
Dijous a les 6 del capvespre del camp a la mar.
IB3 Ràdio desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Començant la segona part del nostre programa, ho farem parlant de medi ambient. Quants d'illots diríeu que hi ha a les Balears? D'illes, ja sabem que n'hi ha quatre. No sé si compta Cabrera, ara m'ho aclariran. Però quants d'illots diríeu que n'hi ha? 20, 30, 50... N'hi ha uns quants més. N'hi ha uns quants més i estan recollits bé, en un atles que s'acaba de publicar i que es diu Atles de les petites illes i illots de les Balears i que, a més, de manera imminent també es podrà consultar online perquè, bé, és un atles que s'ha fet amb una qualitat molt elevada i no és una edició... M'imaginem que no és una edició comercial i només se n'han fet 300 exemplars, però, com dèiem, pronta es podrà... consultar online. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en el biòleg Joan Mayol, que set és l'impulsor d'aquest atles de les petites illes i illots de Balears. Joan, com anem? Bones festes per començar, que estàvem així en dies bastant especials. Joan Mayol, quants illots tenim a les Balears?
Mira, l'Atles inventaria el que han denominat petites illes, que són aquelles de superfície inferior a Cabrera, Cabrera està inclòs,
sí.
I els illots, que són aquells llocs terrestres, rodejats d'aigua, que estiguin separats més de 5 metres de la costa més pròxima,
sí.
I que tinguin com a mínim una planta superior, o sigui, una fanerògama, una planta que fa flors, no? o un vertebrat. No n'hi ha cap que només tingui vertebrats i no tingui plantes. I així en surten, pues, 148.
148, Déu-n'hi-do.
148.
Jo vaig llegir alguna... Perdona, vaig llegir alguna banda que les Pitiuses eren les illes de tot el Mediterrani, que més illots tenien al voltant, és possible?
Bueno, de tot el Mediterrani occidental... i en relació a la seva superfície, perquè lògicament en el Mediterrani Oriental, a Grècia, n'hi ha moltíssim de mils, no?
Clar.
I no te sabria dir la xifra. Aquest atles està marcat amb un projecte internacional que se pretén elaborar atles de petites illes i illots de la Mediterrani Occidental, perquè la Mediterrani Oriental encara no mos atrevim a plantejar-ho, no? I tenim la sort de Balears, que ha estat la primera. El primer volum que s'ha publicat d'aquest atles és el de Balears.
Perquè m'ho fas amb una idea, Cabrera o Saconiera o Tagumago o Es Vedrà fins i tot serien petites illes?
Mira, hem agafat com a... És una mica... Tot això és un poc convencional, no? No hi ha definicions geogràfiques establertes i dogmàtiques, no? Però considerem que una petita illa és aquella que ha estat habitada en alguna ocasió. Per tant, aquelles que tenen far que han estat habitat, com Silla dels Penjats, per exemple, o, evidentment, s'Espalmador, són realment petites illes. En canvi, els que no han estat habitats mai, ja els deixaríem com a illot, no? I, per exemple, pues, s'Espartà o s'Espardell serien més aviat illots, no? I, en canvi, pues, això, s'Espalmador seria una petita illa. Però ja vos dic que això és convencional, eh?
És una des... Clar, en algun punt has de posar el límit de manera convencional, òbviament, de manera arbitrària, perquè tothom us entengui.
Sí, Joan, sí.
Per què només una edició de 300 exemplars?
Bueno, això ha estat una decisió de l'editor. És una mica més, són 350, i te puc dir que a Eivissa hi va haver un llibrer, que és de Mediterrània,
sí.
Que va ser prou hàbil per fer una comanda important. I, per tant, quasi la meitat d'aquests de l'edició comercial se n'ha anat cap a Eivissa.
Home, és molt interessant. És molt interessant que... Crec que li hauran de fer una visita en Vicent de Mediterrània.
Molt bé.
Sí, sí, digues.
No, que supos que encara disposa d'algun exemplar.
Ho anirem a investigar, t'asseguro que sí. I quan estarà online? Quan penseu que pugui estar online? Em comentaves abans a micròfon tancat que en principi estaria aquest mateix any, aquest 2020, abans d'acabar l'any, que ja queda poquet, hauria d'estar online.
Sí, desgraciadament hem detectat, bueno, desgraciadament, afortunadament, hem detectat algunes petites errades en l'edició impresa que aprofitaran per corregir abans de penjar-lo online. Però, tot i que depèn més dels serveis informàtics, de la comunitat autònoma i tal, esperam que pugui ser dins aquest any 2020. I se podrà consultar i descarregar.
Els illots, bé, o molts dels illots, d'aquests illots que estan inventariats en aquest atles, no tenen pràcticament presència humana, és a dir, no hi ha, com no sigui algun pescador que hi lliga sa barca alguna volta, pràcticament no hi ha presència humana. No us fa poc, amb aquest atles, pot ser algú tingui, no sé, sa tentació, es posar de moda tractar de visitar-los, per molt prohibit que estigui, en molts de casos, perquè segur que pertanyen a parts naturals que no s'hi pot desembarcar, per exemple, com no sigui de forma regulada, etc, etc.
Sí, bueno, el risc en principi no és un risc terrible, excepte en una època molt determinada de l'any, que és l'època de reproducció d'algunes espècies d'aus, no? Però hi ha una part de l'any en què es pur desembarc no suposa cap impacte. Una altra cosa és desembarcar amb animals domèstics i sobretot deixar-n'hi, no? Perquè, clar, per exemple, per posar-te un cas concret, Tagomago, que no és Formentera, però ho veig des de Formentera, dies de bon temps, és una illa on hi ha hagut una presència de rates molt important. Ara estan bastant més controlades. Llavors hi havia mariners que per defensar els virots anaven i deixaven gats a Tagomago. La qual cosa era un desastre, perquè els gats el que se mengen són els virots petits o les sargantanes, o fins i tot els virots adults, no? I per això lo important és no alterar el medi ambient amb impactes importants com aquest, no? De deixar-hi animals domèstics. Però un pur desembarc puntual fora d'època de crida aus no té impacte. I els més delicats, com tu has ben dit, estan ja dins el parc natural de Set Salines o estan dins la reserva de Tillots de Ponent d'Eivissa, i ja hi ha una reglamentació que impedeix aquest tipus d'impacte.
Et vaig fer una pregunta rara. Quin és el teu illot preferit? O illa petita? De tot les Balears, perquè pensa que aquest programa li dues nom de Formentera, però això és per tot Balears, aquest programa. Quin és el teu? Mos val un de Menorca, també, un illot de Menorca també mos val.
Jo me tenen enamorat molt d'illots, però es vedrà indiscutiblement és més vell de la Mediterrània. També, per exemple, per posar-ne un de cada illa, t'he de dir que es Pontàs de Santanyí, que és un illot que té forma d'arc i que ha estat molt reproduït per molt de pintors durant molt de temps, també és una illa extraordinària, i a l'illa de l'Aire de Menorca, que és la més oriental de totes les Balears, té un atractiu molt particular. Però com es vedrà, cap.
Què feim amb les cabres des vedrà?
Bueno, no tornar ni tu. No.
Tu no tens ni idea de la quantitat de discussions que he tingut amb quantitat de gent d'edats i extracció diferent sobre les cabres des vedrà.
Sí, m'ho imagino, perquè
és un tema i visa delicat.
No? Sí, però... Bueno, jo ho vaig publicar a la revista Eivissa, que era un anacronisme injustificable en el segle XX i XXI, i jo crec que hi ha hagut arguments exposats molt bé per col·legues eivissancs, com per exemple en Jaume Estarelles, del Consell d'Eivissa, que han explicat perfectament que no és el lloc per tenir cabres. Els valors d'Esvedrà són molt més importants que ets segurs com a corral, i eren incompatibles. La retirada de les cabres ha suposat una recuperació de la vegetació extraordinària.
Això es feia, però, no? Abans? Gastar illots com a corral, aprofitant que estaven justament aïllats?
Sí? A molts. A l'Espardell s'hi duen cabres, a l'Espalmador hi ha una sèrie de topònims de cabra, boc, etc., que vol dir que aquest ús era molt intens. A les illes de Santa Eulàlia sí, duien porcs, perquè menjaven rapa i menjaven ous de gavina. Això ha estat un ús molt freqüent de tota la Mediterrània. A Mallorca hi ha una illa que s'hi diu Moltona, i era perquè hi duien mascles dels moltons per quan volien que no embarassessin les uves. Però, afortunadament, això pertany a un temps passat, no? I ara el que s'ha de recuperar és el propi equilibri natural d'aquests illots, que exclou aquests grans animals.
Evidentment. Quina és la principal amenaça per aquests illots, que, com dèiem, abans sí que tenien un ús per part de les persones, per part dels agricultors, ramaders, ara estan bastant més intactes, bastant millor conservats, segurament. Quina és la principal amenaça? Eivissa, per exemple, ha arribat a preocupar, o preocupa bastant, que les serps, que ja sabem que Eivissa són una espècie invasora, i a Formentera, no puguin arribar a algun d'aquests illots que estan de vegades molt propet de la costa.
Sí, no, i de fet, hi ha hagut observacions de serps nedant, la qual indica que és perill et cert, i s'ha trobat una muda de serp, una pell de serp, a Silla Despertada, Eivissa, de manera que el risc és real. Esperem que hi hagi sort, que les campanyes de control arribin a tenir èxit. Se n'han retirat molt de cents o molt de mils de cents d'Eivissa i Formentera i que no arribin en els illots. Però allò que més illots ha fet desaparèixer fins ara a les Balears ha estat unir-los a terra, no? Botafoc i Silla Plana formen part d'esport d'Eivissa i ara ja no són illots. La Sabina era un illot, no? I quan se va unir terra per fer esport de la Sabina, l'illot com a tal va desaparèixer. Afortunadament aquest perill ja està conjurat, no? I això sí que era un factor definitiu de destrucció d'un illot.
Joan Mayol, tens algun altre projecte a part d'aquest atlas que has impulsat?
Bueno, sí, sempre s'han de tenir projectes, perquè bueno, en aquest moment tenc en premsa una petita aportació que descriu tot el procés de creació d'un parc natural a la Serra de Tramuntana, que va començar a principis del segle XX en Sergi Duy Lluís Salvador, i que espera que en molt pocs mesos, en poques setmanes i tot, estigui disponible.
Pot ser algun oient ho recordarà. Tu ara ser conseller d'Agricultura i Pesca fa ja una vintena d'anys.
Una vintena d'anys.
Amb un govern d'en Francesc Antic. Bé, penses que els polítics a l'actualitat, que l'administració està responent a la conservació dels medis a les Illes Balears com ho hauria de fer, tant d'aquestos illots que són béns tan preuats com de la resta de territori de les Balears?
Sempre se pot fer més del que se fa, això és evident. Però si donem una visió en perspectiva, jo t'he de dir que l'any 78, i ja en fa molts d'anys, vaig participar en un equip que varen fer el primer estudi dels illots de Balears, i que per encàrrec que llavors se deia Consell General Interinsular, que era l'època preautonòmica. I en aquell moment no hi havia ni un sol illot protegit, no? Encara se bombardejaven els illots de Cabrera, de tant en tant se feien dispars d'artilleria a les bledes d'Eivissa, encara hi havia gent que anava a plegar ous de gavina per menjar o a virotar, i això ha passat a la història molt ràpidament, no? O sigui, en 40 anys, i això està molt bé que hagi passat a la història. Se poden fer més coses, és clar, però si se manté el ritme dels darrers 40 anys, el canvi serà complet.
Per anar tancant l'entrevista, quin seria l'illot, ja mos has dit quin era el teu preferit, però quin seria l'illot més valuós, si vols, des del punt de vista mediambiental, o més curiós, des del punt de vista mediambiental, per alguna espècie que només està allí, sigui vegetal o animal de les Balears?
Sí, bueno, hem parlat d'Esvedrà i per no repetir-me, pues, quedaré a Pitiuses i vos senyalaré si hi ha les Margalides
allí a Corona,
a part dels Jamunts, no? A Corona, això mateix. Allà hi ha una lletrera, una planta d'aquestes, quan se trenca fa una saba que és com a llet,
sí,
que és exclusiva, només existeix, només vegeta a les Margalides. Realment ara també a Silla Murada, perquè la Conselleria de Medi Ambient va fer el que se diu una introducció benigna, que és trasplantar alguns exemplars a un altre lloc en la finalitat de que si és un desastre la Murada no s'extinguís, no? I en aquest moment viu, per tant, a dues illes del món, que són l'illa de les Margalides, de bon pren nom, el seu Fòrdia Margalidiana, i a Silla Murada.
De Silla Murada a terra, pot, amb alguna bufada de vent una mica forta, igual passa a Eivissa i tot.
També les Margalides estan relativament a prop d'enterra i no hi ha passat mai.
Joan, no, ho deia, o sigui, un país fantàstic que hi passi. Joan Mayol, aquest atles de les petites illes i illots de les Balears tanca tot el que hem de saber i investigar sobre les illes, sobre els illots de les Balears?
En absolut. Se tracta més aviat d'un estímul perquè joves investigadors completin els inventaris i el seguiment. I a més, la natura, com tantes coses de la vida, no és estable. Hi ha variacions, hi ha espècies que colonitzen, espècies que s'extingeixen. Per tant, és importantíssim que l'atenció sigui continuada. I el que pretén aquest document és facilitar la feina de les noves generacions d'investigadors perquè mantenguin l'interès cap en aquests petits mons insulars, que com diu el poeta Mariel Jan Gómez, és aquest món nostre romput en illes.
Joan Mayol, moltes gràcies, molta de salut i bones festes.
A vosaltres, igualment. Adéu.
Era Joan Mayol, impulsor d'aquesta obra ingent, Atles de les petites illes i illots de Balears, que mos parla d'aquestos pràcticament 150 illots i illes petites de les Illes Balears. Una edició reduïda, però que de seguida, com ell mateix mos explicava, es podrà consultar online. Nosaltres seguim endavant amb es d'arreu a la Formentera, anem amb una secció ara mateix que es diu Retroflyer.
La Formentera et desitja unes bones festes i un feliç any nou.
Un dissabte de Nadal com aquest, un dia 24, va néixer Lemmy Kilmister, baixista, cantant i líder de sa banda de rock Motorhead. Possiblement el tipus menys nadalenc del món. Entre altres coses, Lemmy col·leccionava uniformes militars nazis. De fet, algú va definir el rock de Motorhead com música per anar a sa guerra. Jutjau vosaltres mateixos. Kilmister va néixer a Stoke-on-Trent, Anglaterra, un 24 de desembre de 1945 i va morir a Los Angeles, un 28 de desembre de 2015. El major èxit que ha tingut Motorhead en la seva història és aquest senzill publicat el 1980 que es titula Ace of Spades. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker.
IB3 Ràdio desitja bon Nadal. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en el qual els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc. Concert de Nadal, divendres a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio. Fum, fum, fum. Vols felicitar les festes als teus éssers estimats i a tots els oients d'IB3 Ràdio? Envia'ns la teva nota de veu al WhatsApp o al Telegram d'IB3 Ràdio al 646 93 45 01. Passa Nadal amb IB3. Fum, fum. IB3 Ràdio desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Ha fet calor aquí.
Sí. Y esto no es nada, cálmese. Ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno.
¡Hay esperanza en su
Home, calor, calor, exactament, ara no en fa aquests dies. Això que escoltes és Pedro Páramo, la gent així una mica llegida, sabreu que Pedro Páramo és una famosa novel·la en castellà que pertany més o menys en allò que es deia realisme fantàstic, una novel·la que ara arriba en el teatre amb una adaptació realitzada per dramaturg Pau Miró, amb la direcció de Mario Gas i amb la interpretació de Vicky Peña i Pablo Derqui. Arriba en el teatre principal aquest dissabte 26 i diumenge 27. Saludam a Mario Gas, que està a l'altra banda del fil telefònic. Bones noches, bona nit, Mario.
Hola, bona nit, com esteu?
Com estem? Mario Gas, sí. La gent que ha llegit a Pedro Páramo es deu estar preguntant bé com ho han fet aquesta gent per adaptar aquesta novel·la, que té personatges que fins i tot no se sap si estan vius, si estan morts, que és com molt irreal per traslladar-la en el teatre.
Sí, bé, jo penso que el món del teatre és també el món de la imaginació i el lloc on pots aplegar mons diversos, no? Aleshores, en principi, bé, sí que és una adaptació difícil, però haig de dir que el Pau Miró ha fet una versió fantàstica on està a l'alçada del nivell conceptual de la novel·la, que és una gran novel·la, perquè en comptes de fer una descripció més o menys paisatgística, el que fa és a partir de dos oficiants, de dos narradors, de dos oficiants que interpreten moltíssims personatges, ens van explicant aquesta història dels morts sobre els vius, que no sabem si estan morts o vius, i al mateix temps tota una descripció d'una situació, d'un paisatge, d'una comunitat, d'una lluita de classes, d'una geografia, en fi, d'unes condicions de vida, i d'una mena de folclor també conceptual del país mexicà fantàstic, no? És una novel·la espectacular que jo penso una mica que ha fet una gran versió el Pau Miró i que de moment el públic així ho ha dit, tant a Madrid com a la gira que m'han pres, pues estem tenint un resultat fantàstic. Espero que a Palma també pues tinguem el mateix resultat, esperem
que sí. D'on neix la idea? És un encàrrec que li feis a Pau Miró? Neix de tu com a director? És un encàrrec extern?
No, mira, sí, és un encàrrec extern, però que és un encàrrec en quan Focus em proposa, em diu un dia el Jordi González, escolta'm, què et semblaria fer un muntatge sobre una versió del Pedro Páramo que està fent el Pau Miró? Dic, home, el Pau Miró m'agrada molt, la novel·la m'agrada molt, és una versió molt difícil. Bueno, a veure, veient, aleshores el Pau explica una mica com la vol fer, m'agrada molt la seva idea, i quan ja ens passa el text, vull dir, m'agrada molt més, i decideix a fer la posada en escena, eh? I a més, tant Focus com jo teníem ganes de plegar junts a la Vicky Peña i al Pablo Derqui, i aleshores penso que és una temàtica i una estètica i un projecte que els hi va molt bé, i tot així es comença a rolar. Després fem un equip artístic de gent que jo estic acostumat a treballar amb ells, que són boníssims, més incorporacions noves, en dir que estic parlant d'escenografia, de vestuari, de música, de llums, no?, d'imatge, i bé, així es neix aquest projecte.
A quants personatges toquen per cap? Vicky Peña i Pablo Derqui.
Jo penso que sí, fan molts.
Sí, no?
Sí. Ara mateix. Perdona, un sí. Moment. Una estornuda. Però fan molts, si no, sí, que gairebé una dotzena de personatges cadascú, segur, això segur, sí.
Com has
volgut? Tenen una gran... Es tracta de tenir una gran versatilitat, que ells ho tenen, i de, amb el mínim, explicar al màxim. Aleshores, no es tracta d'uns canvis aparatosos de tot, de vestuari, no, és el mateix actor amb el seu cos, la seva dicció, la seva veu i els mínims detalls, pues passar d'un personatge a l'altre i passar també del narrador a la incorporació dels personatges. Tot això embolcallat amb una música de l'Orestes Gas, amb una escenografia del Sebastià Brosa, amb unes imatges de l'Alba Luna, amb un vestuari del Antonio Blargi, amb unes llums de Paco Ariza, que transcribeixen també tot aquest ambient que respira la novel·la, no? Que, com deia la gent clar, és com parlaran els morts sobre els vius, perquè aquesta novel·la no se sap mai des d'on està explicada.
Quin tipus de feina has fet amb els actors? Per dues raons. Una, per abordar tants de personatges, per abordar cadascun una dotzena de personatges, i després per això, justament, no et demanaven i aquest personatge que faig ara està mort o està viu, o això no és rellevant a l'hora de treballar
amb els personatges? Amb els actors es parla tot allò que un no entén o no veu clar des del primer moment. És parlar amb els actors, i els actors intel·ligents i sensibles pues sempre ho fan. Això amb la Vicky i el Pablo ens coneixem molt, i a més són dos actors d'una categoria fortíssima. Però a més de l'altre es tracta de profunditzar i saber que amb la com diu aquell dit, vísteme despacio que tengo prisa, aprofundint, buscant les coses, els signes que siguin més senzills, simples, però que puguin tenir profunditat, sense voler explicar massa, sense actuar massa, de menys a més, fins a afinar molt bé aquest món de Comala que ens dibuixa el Juan Rulfo de manera magistral.
Quina ha estat fins ara la reacció dels espectadors? Apuntaves al principi que, bé, quan heu estat a Madrid ha estat la recepció ha estat bona i que en es vol també.
Mira, cada públic és un públic diferent i sempre tens aquests nervis de saber una mica com respondrà el públic a la lloc. De moment hem pogut comprovar un mes a Madrid, hem pogut comprovar aquí a Sant Cugat, a Les Palmes de Gran Canària, a Girona. Bé, jo podria dir que la reacció del públic és fantàstica. Vull dir que tothom parla de la enorme interpretació d'ells dos i de que el món del Rulfo està molt ben reflectit, i la gent surt bastant fascinada. Mal m'està dir-ho a mi, vull dir, no, jo no vull fer autopropaganda. Vull dir, el que espero és que el públic de Palma hi vagi i flueixi de l'espectacle, i que després pues, senti allò que hagi sentit, vull dir. I si és millor i s'ho passa molt bé, és fantàstic. Sí.
Com us ha afectat la pandèmia en aquest muntatge?
Bé, molt. Ens ha afectat molt a tots. Vull dir, jo penso que aquesta pandèmia afecta a tothom, primer com a ciutadans, com a persones, i després també com a treballadors. I a més el món de l'espectacle, que és un món feble, és un món difícil, es estructura moltes vegades, l'ha afectat moltíssim. Evidentment, hem de patxar tots amb aquesta història de la millor manera possible, d'una manera solidària, i esperant que vinguin temps millors. També haig de dir que de vegades el món de l'espectacle d'aquest tipus, del teatre i del cinema i de la dansa, no està ben tractat, perquè el públic ha demostrat que és un públic seriós, que prudent i que adopta les mesures de seguretat amb tota contundència, no com altres aglomeracions. Però ja estem acostumats una mica que els fets de la cultura sempre vagin una mica al furgó de darrere, no? I o sigui que afecta molt. Esperem que vinguin temps millors i que tot això es superi, i que d'alguna manera siguem molt conscients del que significa la cultura per la salut espiritual, mental i total dels pobles.
Pràcticament tots els grups de teatre que han passat pel nostre programa en els darrers mesos ens han explicat el mateix, que la reacció del públic està sent, la resposta del públic està sent fantàstica, i que va en els teatres amb molt moltes ganes de veure teatre. No sé si tu, com a home de teatre i que hi dus tota la vida, tens aquesta mateixa percepció.
Sí, per mi en aquest sentit és una alegria veure i comprovar com la gent té ganes d'anar al teatre, i com la gent d'alguna manera a la seva conducta és absolutament prudent, respectuós amb les mesures, i això és fantàstic. Això ens dona també a tota la gent que creiem amb el teatre, no només com a professió, sinó com a desig vital del passeig per la vida, doncs dona una certa, un cert confort pensant que encara la cultura, encara les arts vives, encara són acceptades per la gent com una cosa vital, imprescindible, i que quan no la tens, tens ganes de consumir-la. Això ens dona un raig de llum, entre que les administracions són de vegades una mica cegues en el tractament de la cultura, per molt que parlin moltes vegades. I amb això no vull fer parlar de tothom, sempre hi ha excepcions, però hem de millorar molt les relacions amb les administracions i tota la cosa que té a veure amb ampliar absolutament la cultura i la cultura viva.
Mario Gas, li queda molt de recorregut ja per tancar l'entrevista a Pedro Páramo després d'aquest cap de setmana a Palma.
Pues jo, sí, de moment ja gira fins al maig i espero que després té que passar per Barcelona i bé, després quan es normalitzi això, hi ha molta demanda d'una gira que possiblement podria ser internacional, sobretot per Sud-amèrica. Esperem que es compleixi.
Per raons evidents. Mario Gas, moltes gràcies, molt bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. Pedro Páramo, una proposta molt interessant, l'adaptació de la novel·la del mexicà Juan Rulfo en els escenaris, en aquest cas en mans de Pau Miró, Mario Gas, Vicky Peña i Pablo Derqui, el cap de setmana 26 i 27, en el Teatre Principal de Palma.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Deixem estar el teatre, deixem estar aquesta obra dirigida per Mario Gas, ara mateix el sentíem, i anem cap a Formentera. Canviem radicalment de tema perquè anem a parlar de gloses. Els temps de Nadal és un temps propici per aquesta manera de cantar pròpia de les Balears i també de Formentera, i el nostre company Bernat Masferrer crec que mos presentarà ara mateix una famosa glosadora de Silla de Formentera aquí, en el darrer vol a Formentera.
Avui us volem parlar de la glosa tradicional de Formentera, el cant pagès, aquesta tradició de caràcter oral provinent de dècades i dècades enrere, que segueix vigent amb una força renovada des de fa anys. Volem parlar amb un dels exponents actuals del cant pagès aquí a Formentera. Cada any hi ha una cantada pagesa organitzada pel Consell, almenys una, que és la més grossa, i després se'n celebren de més petitives, i també en l'àmbit familiar també es fan. Volem parlar amb la Paquita Joan Tur, de Can Jaume d'Emporracines, a la Mola, i és que amb la vinentesa del Nadal, en aquestes dates senyalades, les gloses sempre venen determinades sovint per al moment que es viu, perquè no deixen d'explicar els sentiments i el context del moment actual. Doncs amb el Nadal hem tingut diverses persones a Formentera que han volgut compartir el seu pensament, la seva reflexió a través d'una glosa, i aquestes cantades, aquestes gloses, es fan virals sempre a Formentera. Sense més dilació, saludem a la Paquita Joan. Molt bon dia, Paquita.
Hola, bon dia.
I gràcies per estar aquí amb naltros. Paquita, quan va començar a cantar, Valtros?
Bueno, jo cantar fa poc. Jo cantar fa, quizà, un any i mig, o dos anys, diguem dos anys que vaig començar a cantar.
Us veu animar fa poc, però en qualsevol cas sempre heu estat familiaritzada amb la glosa, amb el cant pagès de Formentera, no?
Sí, sempre m'ha agradat, i moltes voltes, per qualsevol motiu, a lo millor feia una glosa, una cançoneta, però els tenc allà dins un calaix i que mai havia pensat que m'atrevia a cantar en públic. I bueno, i un dia ho vaig provar i de llavors fa m'agrada.
O sigui que escrivíeu gloses, però a l'hora de cantar-les en públic, amb cantades pageses que s'organitzaven a diferents municipis de Formentera, no vos atrevíeu o sí que en l'àmbit familiar ho fèieu?
No, no els havia cantat mai. M'agradava fer... Perquè, de fet, jo m'agrada cantar, però m'agrada més fer-les que cantar-les encara. I per això és que entenc diverses cosetes que ni els he cantat mai ni guinina. No.
I a la seva família hi havia tradició? Teníeu una abuela o un abuelo que cantés?
Jo, a veure, de la meva família no. La família del meu home, sí, que tenia un germà molt cantador. Però per això és que quizà anàvem a moltes cantades. I m'agradava. M'agradava, a veure, jo anys, més anys endarrere, quan es cantava sempre redoblant, que deien cançó redoblada, que és molt, a veure, té molta fama perquè és molt antic, però jo el que no m'agradava d'allò era que no els entenia. No entenia res i pensava, jo no sé, la gent que orientant res, anar orientant, pensava, no sé què li veuen perquè jo no entenc res. I me va començar a agradar i a dar-li més interès quan van començar a glosar, que s'entenien molt bé i va ser quan me va agradar més.
Quina diferència hi ha entre la glosa normal, convencional i el cant redoblat?
Ui, hi ha molta diferència, perquè la glosa, bueno, feim diverses tonades, però que sempre és així, que un cantar normal, diguem. En canvi, és redoblat, és aquell que fa aquell ye, que pareix que es menja mots del que diuen, que és mal d'entendre. Per un que no està acostumat, és mal d'entendre, però és que estava basat, jo veig que la gent gran i això, ho entenien perfectament.
Mm-hmm. És realment espectacular, és tota una experiència pels sentits veure un bon cantador fent redoblat amb aquest ye que comenteu.
És espectacular. Perquè ara glosar ho fa quasi bé qualsevol. En canvi, allò no. Allò és que es té de cebre. Per fer-ho bé, es té de cebre.
De fet, això impressionava molt els viatgers que venien aquí a Formentera molt abans de l'època turística, veure aquest cant redoblat que pareixia talment una cosa ancestral. Encara ara, quan es fa una cantada pagesa, per exemple, doncs, al cine, a la sala de cultura, doncs, hi ha gent que redobla i que fa aquella posició doncs, amb la mà doncs, al front i amb el cap cot...
En su cap baix, allà en su tambor, sí, això és el típic d'aument. Sí.
Vos, tu, us acompanyeu la vostra glosa habitualment amb algun tamboriu o no?
No, que, perquè quan se canta així glosant mai he vist que ho fessin en tambor, ni no.
De què escriviu vos en les vostres gloses?
De què?
Sí.
Sobre quins temes, ara no t'entenc.
Sí, sobre quines qüestions que li preocupen.
Ah, sí, bueno, n'hi he fet algunes sobre Formentera com és ara, Formentera com era anys endarrere. Ara, per mort del tema aquest de la pandèmia, n'hi he fet dos o tres també parlant d'això. Em vaig fer una en Miguel Ángel, es mossenya de la Mola, quan va fer el seu 25 aniversari de que el havien ordenat de capellà, i coses així, sobre algun motiu que va sortint.
També en vau fer una sobre el plàstic i el canvi climàtic que es va fer molt viral, eh?
Sí, això del canvi climàtic també, exacte, sí.
I com veieu el futur de la glosa i el cant redoblat aquí a Formentera, ara que fins i tot hi ha boixos petits que en les cantades pageses s'estan animant?
Sí, sempre que vaig a cantades veig que hi ha aquells dos o tres jovenets que, o inclús més, que van cantant. Jo penso que anirà seguint. Sí, la redoblada quizás serà més difícil, perquè és això, que ho és, més difícil. Però sempre hi ha algun que veig que va duent-ho endavant.
Després entenc que quan es fa en públic, encara que vos heu animat des de fa un anyet i mig, deu ser molt reconfortant veure que la gent vos entén i que us aprecia i que aplaudeix, no?
Clar, això és molt polit, que te diguen que els agrada i que veigues un interès per sentir-te, i sí, és molt polit, això és molt gratificant, exacte.
Vos com ho feu a l'hora d'escriure una glosa? Agafeu paper i boli o ho feu a través d'un ordinador? O com ho feu?
Ah, no, amb un paper i un boli, hi tenc una llibreta de borrador, i vaig fer quan pens que tenc un trosset que més o menys lliga, el vaig escrivent i així, sí.
Quina és la gràcia de la glosa? Que hi hagi una mètrica que lligui, que hi hagi una harmonia pel que fa, doncs, a la fonètica? Què és el més important? Com a espectadora, què aprecieu més amb una glosa? La lletra, la veu de la persona?
Bueno, tot té la seva importància, però la lletra, que sigui una cosa ben lligada que deim naltros, que els mots vagin rimant, això jo quasi és el que més mèrit li donc.
Ara, enguany, n'heu fet una, aquests darrers dies, sobre aquest Nadal pandèmic, per dir-ho d'alguna manera. Com us vau inspirar?
Bé, va ser un dia, ara, si va ser la setmana passada, que vaig pensar això, per fer una felicitació, així, per posar, en principi vaig pensar per posar un parell de grups que tenim, d'amics i de família i això. I vaig fer aquell trosset, que això és una gloseta, vull dir, no és ni una cançó perquè és molt curtet, però una gloseta tipus felicitació i així va sortir.
Sí, també vam tenir la d'en Pep d'en Andreu, que li agrada molt també fer-ho, un més jovenet, en Jaume Llorenç, que també doncs, s'ha atrevit a cantar. Quin cantador, quin glosador vos agrada, Formentera? Quin gaudiu molt?
A veure, no, jo m'agraden tots, perquè aquesta gent ja de més edat hi té molta experiència i tenen uns termes, diguem, de paraules d'anys endarrere i que m'agrada molt sentir-los, sí. Sí, sí, tots.
I quin record teniu quan éreu petita i vèieu, doncs, no sé, Güeles amb Segonella i cantant redoblat?
Bueno, sí, records de ja fa molts anys, i que era un dia de festa. El dia que anàvem una cantada així, doncs pues era festa. En què ja, a veure, jo quan jo era petita ja no s'estilava fer tantes cantades, de totes maneres. Però bueno, encara dies de pobles, festes del poble, això, encara n'hi havia i sé que mos agradava, sí, anar-hi.
De vegades sorprenen si heu estat alguna cantada, perquè de vegades les lletres són fins i tot divertides i algun punt de vegades picant. Això també passava abans?
Sí, jo crec que això ha passat sempre, sí. Que n'hi ha de divertides, n'hi ha... Que anys endarrere es cantava, bueno, i ara això també alguna mica, de requeteig, el que deien de requeteig, que normalment era un jove i una al·lota, i allí es picaven fort, quan més grossa la deia un, més grossa la deia l'altre.
Molt bé, doncs ara el que farem és deixar-vos amb la cançó, amb aquesta glosa que ha preparat i ha fet viral Paquita Joan Tur de Can Jaume d'en Porlesines. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al darrer vol a Formentera i B3 Ràdio, i que passi molt bon Nadal. Serà un Nadal també rar per a vos, us podreu ajuntar amb la seva família, té gent de fora qui no podrà veure.
Bueno, nosaltres, gràcies a Déu, estem tots aquí, i el que són els germans i nebots i els fills i tot això, i l'única que ve de fora perquè estudia és una neta, però que gràcies a Déu ja demà ve i en la PCR feta, que fa un ratet que m'ha dit que li havia dat negatiu i molt bé.
Moltíssimes gràcies, bon Nadal i bon any, Paquita Joan.
Moltes gràcies a vosaltres i fer bones festes per tothom també, sí.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Hem fet aquest programa entre en Pablo Morganti, que ha estat en els controls tècnics, a l'altra banda d'Esvidre, Àlex Berlanga, Bernat Masferrer des de Formentera i Vicent Tur. Res més, demà hi tornarem a ser amb una edició especial d'aquest programa a partir de la mitjanit, demà la nit de Nadal, òbviament, i avui acabam una miqueta diferent. Ja que parlàvem de gloses, li hem demanat a Paquita Joan Tur que m'ho canti alguna, i aquest és avui el nostre final.
I el motiu d'aquesta glosa és que us vull felicitar, que passeu molt bones festes, tant si és aquí com allà. Que enguany serà un Nadal raro, no mos podrem ajuntar, però el passarem a casa, que és allà on més bé s'està. I és dia de Nadal, quan mos posem a dinar, tots hem de fer un bon brindis i a Déu hem de demanar que tot això l'any que ve ja ho tinguem tot superat i puguem tornar a fer festes com estàvem avesats. I ara tots estan fent feina per trobar una vacuna i no saben que a Formentera nosaltres ja en tenim una. I un plat de sofrit pagès i una bona olla de salsa i també un porró de vi i per acabar un bon cava. Molts anys i bons i molta salut per tothom.